Aquell primer diumenge de maig va ser especial. La gent cridava i corria per totes bandes, qui podia, esclar, perquè molts eren els que tenien un abraçacares a sobre. I els que ja no el tenien, aviat els esclatava el pit. Va ser un mal dia de la mare per la humanitat, però un de gloriós per la reina alien.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. El Sant Cugat Fantàstic ha tornat a donar el millor de si en la seva cinquena edició. A més de programar un bon grapat de títols amb temàtica alien i de zombis, també ha projectat algunes premiers i una selecció de curtmetratges que demostren que també a casa nostra hi ha molta qualitat. Tot plegat enllaçat amb xerrades que no poden deixar indiferents els amants del gènere. El programa d'avui serà un especial Sant Cugat Fantàstic amb declaracions de Sergi Vizcaíno, membre del jurat del certamen, de dos dels guanyadors, Marc Martínez Jordán i Álvaro Rodríguez, de la directora i protagonista d'un dels curts projectats, Vaca, Marta Ballarri, i com no podia faltar, comentaris sobre el palmarès i els principals títols del festival. També entrevistem els ponents de les xerrades, Jaume Bordoi, que va explicar l'evolució dels zombis en l'àmbit cinematogràfic, Jordi Ojeda, amb els robots que van venir de l'espai, i Xavi Luri, amb com conquerir la galàxia. És el que donarà de si el 36è quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Doncs ja hem viscut aquesta cinquena edició del Sant Cugat Fantàstic, una edició que s'ha allargat del 2 al 5 de maig i que ha tingut com a eix temàtic Aliens, tot i que també els zombis s'han sumat a la festa i han tingut un clar protagonista. Aquí hem estat mano a mano el Marc Mosquera i una servidora al festival.
Doncs
Marc,
sí.
Benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
T'has recuperat ja de tota aquesta marató de pel·lícules,
sí,
de xerrades?
Sí, jo crec que sí. L'esquena la tinc ara mateix una mica tocadeta. Jo crec que tantes hores assegut en un seient de cinema fa els seus estragos. Però bé, a part d'això, bé.
Han de posar ofici,
ja...
també, eh?
Sí, això estaria bé.
No
estaria
és una sala incòmoda, eh?
O... No, sóc jo que estic tort. No.
I són moltes hores, no? També és el que comentàvem.
Això sí.
I hem vist bastant bon ambient, oi? O sigui, jo crec que el que més sorprèn, potser, és que hi ha una sèrie d'espectadors habituals que els veiem edició rere edició.
Sempre hi ha... Sempre som una certa trup entre premsa i realment aficionats que paguen abonaments pels festivals,
sí,
que sempre ens acabem veient a tots els festivals, que sembla que estiguin fent ruta, com una gincana.
Sempre som els mateixos,
no? Exacte, exacte. Sí, de fet, ens vam conèixer així.
I tant.
Una mica, en plan de...
Així estem,
és que sempre ens veiem... Exacte, i justament fa un any.
Sí, sí.
I sí, és això de... Sí, sempre et veig per tot arreu qui ets, no? És una mica això.
Aquesta pregunta me l'ha fet unes quantes persones en aquesta edició, també.
Ah, sí?
Qui ets? Perquè ja tu cara més suena, no?
Sí, exacte, i a mi també em passa. Vull dir, sempre acaba venint algú de... Sí, tu vas venir l'any passat, i també vas a Molins, no? I també vas a no sé on.
Vas a tot arreu, no?
Exacte.
Quan comencem a parlar d'un festival, és important començar... Costa començar per alguna banda, comencem pel palmarès, no? Que potser és el que ens pot orientar més sobre com ha anat aquesta edició. Comencem parlant dels premis que ha donat el jurat, que en aquesta edició estava format per José Miguel Rodríguez, de la web Dioses i Monstros, i també col·laborador en diferents mitjans de gènere, com SFX World. També hi havia Rafa Dengra, que el coneixem perquè és l'impulsor del Fantos Freak, i també el director de cine Sergi Vizcaíno, que precisament és amb qui vam poder parlar, que ens va fer una mica d'explicació del nivell que tenien els títols que s'han projectat aquest any.
La qualitat dels tan llargs com curts ha sigut bastant alta. Sí que hi ha de tot, hi ha diferents nivells, però no de qualitat, sinó de gustos, no? Llavors, el que és més afí al teu gust, doncs és més fàcil d'escollir, però clar, si no coincideix amb altres membres del jurat, doncs ja comences a discutir aspectes objectius que intentes buscar per trobar un merescut guanyador. O sigui que ha sigut relativament fàcil, però bueno, ha costat una mica al final otorgar els premis concrets.
En general podem dir doncs, que hi ha hagut qualitat. No sé si secundes, Marc, més o menys satisfacció després de veure tots
Home,
els títols.
Sí, perquè realment és un festival que aposta molt per òperes primes, que sempre és molt arriscat, perquè les òperes primes acaben sent molta més ambició que potser mitjans. Però sí, sí, realment, home, sempre hi ha una mica de tot, però el nivell ha sigut acceptable, trobo, molt bé. Vull dir, jo vaig disfrutar molt amb tots els dies que hi havia projeccions. Sempre hi ha alguna que dius, bueno, tal, però no,
sí,
en general...
Sí, sempre hi ha com varietat, no?
Però
bé, no,
això està bé, perquè la que no t'agrada a tu potser li agrada a un altre.
Segur,
que, clar.
Això segur, i segur també ho veurem perquè, diguéssim, que els premis que ha atorgat el jurat la crítica i el públic són diferents.
Sí, exacte.
Per tant, això és bastant curiós i vol dir que hi ha un ampli ventall de títols. Comencem amb el premi, el més prestigiós, per dir-ho així, que és el premi a la millor pel·lícula, que ha anat per The Cleaning Lady, que també s'ha endut el premi al millor guió.
What is your name?
Shelley.
Hi, Shelley. My name is Alice.
I got burned. It was an accident.
En Sergi Vizcaíno ens va dir per què havien premiat aquesta pel·lícula.
Jo crec que és una pel·lícula molt interessant de veure perquè és diferent al típic producte comercial. Llavors, una pel·lícula que et sorprèn perquè tira per estereotips i estructures i tècniques diferents. Llavors, té un final esgarrifós que m'encanta. No és clàssic, no te'l pots esperar. Llavors, això estava molt, molt bé. És molt arriscat i et deixa un bon sabor de boca, una mica amarg, però molt, molt interessant.
Per això, Marc, tu comparteixes els arguments del jurat?
Home, sí. Si hagués de fer un top 5, The Cleaning Lady estaria segur. En
sí?
Aquest. Sí, perquè ofereix una atmosfera molt insana dintre d'una història, al principi, molt costumbrista i que arriba un punt, òbviament no farem spoilers, en què tot el que era insà és insà de debò. I hi ha una sèrie de flashbacks que són realment colpidors i bastant tenebrosos, vull dir, et fan estar incòmode anar a la cadira, i al final és molt sorprenent. O sigui, realment tota la pel·lícula em va agradar molt i les actrius estan fenomenals.
O sigui, té el que han de tenir les meves pel·lícules, que són girs de guió, tensió,
sí,
no?
Sí.
Si ho entès bé, terror costumbrista, has dit?
Sí, o sigui, la història és costumbrista, i llavors dona un gir, i llavors ja és, vale, ara ja comença a haver-hi canya. Però sí, aconsegueix donar-te una història que potser hem vist molts cops, però dius, no, algú no va bé.
Què m'estic perdent, no?
Exacte.
Que
com si fos
el
Marc Pastor.
Exacte. Sí, ara sí. Marc Pastor serveix per posar-lo a tot arreu, no?
Donem gràcies a Marc Pastor per la seva existència.
Gràcies, Marc Pastor. Ens ho poses molt fàcil a l'hora de definir les pel·lícules. El premi al millor director per part del jurat va ser per Olivier Kienle per la pel·lícula Faux Hands.
Ich wollte nicht viel. Wirklich. Ich wollte einfach ein ganz normales Leben.
El jurat també ens va explicar el per què han premiat aquesta pel·lícula.
La pel·lícula en la seva totalitat està molt ben equilibrada, molt ben interpretada, molt ben dirigida. Crec que és una pel·lícula que també té un gir final molt interessant. És una pel·lícula, bé, no estàs acostumat a veure-ho al cine convencional, llavors és molt gratificant veure aquest tipus de pel·lícules.
Va ser precisament la clausura del festival.
Exacte, que durant l'entrega de premis van dir, premiem el director, i vam dir, clar, és que no hem vist la pel·li.
Clar, perquè heu de pensar que el jurat ha de deliberar abans.
Exacte.
Per tant, passen els enllaços abans.
Sí, lògic. I no, realment, la pel·lícula ja la vaig esperar amb bastantes ganes, perquè
clar, home,
si han premiat
alguna,
el director... I realment està molt ben dirigida, té una atmosfera molt bona, la història està molt ben portada i també et comença molt una mica insana també, potser dius, això potser ho he vist unes quantes vegades i no s'ha vist massa això en el cinema. O sigui, sempre hi ha un punt bastant original en tota la pel·lícula i la direcció ajuda, realment està molt bé i les actrius estan molt bé.
I de fet també quan veiem cinema europeu també notem aquesta diferència, no?, respecte al cinema americà.
Sí, exacte, perquè té un altre ritme, la foscor per mi està més ben aconseguida, perquè a Hollywood intenten fer coses tenebroses
i
no els hi surt. I no els hi surt molt bé. Home, sí, també. Sí, o
millor que el capità de
Hollywood. O van curts o van llargs, no?, de foscor. Però, no, clar, aquest toc europeu, molt noir, també ajuda. Ajuda molt, sí.
La recomanes, doncs?
Jo, sí. Jo la recomano molt. A més, té una factura molt, molt bona, pressupost, ja. Vull dir, no és allò que diguis, està feta... Bueno, s'ha d'entendre que hi ha poc pressupost. No. Està molt ben... La factura és molt bona.
S'han deixat els diners, no?
Sí.
Una altra pel·lícula que està premiada, que no sé si la recomanaria,
no,
és la peli Nazi Undead, que està premiada als millors efectes especials.
Where are you headed?
The lady behind the desk recommended we go.
Aquesta va ser la pel·lícula que va donar el tret de sortida al festival, prometia molt, però sembla que...
Sí, és que jo crec que vam tenir tots una noció del que podia ser la pel·lícula i que no és allò.
I no va ser,
sí,
no?
Clar, ens esperàvem, alguna una mica més de... Algo més slasher, algo més gore...
Uns zombis nazis, potser.
Zombis nazis, i no. I vull dir, bueno, zombis no hi ha, no són... Vull dir,
no, però
són
és una barreja entre zombis i fantasmes,
sí,
no?
Sí, és un fantasma zombi. Sí, és una cosa
algo
estranya.
Sí.
I realment la pel·lícula acaba volent tenir tants gèneres diferents que jo crec que es perd una mica en si mateixa. I també es perd l'espectador, perquè és una mica... Cap al final és una mica
rocambolesc. Crec que la idea és bona, perquè va de bucles temporals. Sí. El punt de partida és bo, però... Per exemple, hi ha una cosa que et desconcentra molt, que és que els actors són dolentíssims.
Això també, sí.
Sí, arriba un moment que dius, a veure, la protagonista...
La parella protagonista no ajuda gens.
Ara faré un spoiler, però la protagonista es troba la seva parella desmembrada en forma de creu gamada i la noia ni s'immuta. O sigui, mira i fa el gest per marxar. O sigui, sí, a veure, on s'ha vist això?
Sí, és que jo no sé si era problema del guió o també ells, no? Jo crec que tot una mica era...
Del guió, del director, de l'actor, de...
Sí, és a dir, el que era la idea de la pel·lícula és, tinc una idea per fer una pel·lícula, farem això. Genial.
Tenia bona fotografia, això sí.
Això sí.
Bueno, I els efectes especials estaven
molt ben aconseguits.
Sí, perquè comentaves de l'espoiler, que no el repetirem, però molt ben fet.
Sí,
això sí.
Te'l creus.
Sí.
O sigui, diguem que vam posar esmero a la part de terror i després vam dir, ja, però la història com s'explica? Bueno, ja ho veurem. No? Bueno. Era una mica...
Tot i que no sàpiguen on està el cor exactament, però bueno.
Sí, bueno.
També
no saben
banda.
Moltes coses. Sí,
està carregada... Per mi està carregada de bones intencions, es nota que és òpera prima, perquè hi havia moltes mancances i, clar, a vegades també els actors, és això, els actors ajudaven
zero. Justegen bastant.
Sí, era el principal inconvenient del film.
Seguim desgranant el palmarès, però ara parlant dels premis de la crítica que atorguen els Globos d'Oro i comencem amb la millor pel·lícula. Es tracta de Top Knock Detective, que tu, Marc, et va agradar molt, no?
Segon
cop que la veus, no?
Exacte, a mi em va encantar. La vaig veure a les nits de Cinema Oriental de Vic de l'any passat. De fet, la sessió era en coordinació amb aquest festival. I coses del destí la vaig presentar jo a la pel·lícula, el qual em va anar de conya, perquè l'em va agradar tant que va ser com, no, mireu-la perquè és molt guai. És un documental sobre una sèrie japonesa molt desconeguda, molt estranya, que va tenir molt d'èxit a Austràlia. Llavors el documental és australià sobre la sèrie japonesa. A partir d'aquí és imatges de la sèrie, que és l'escena més normal que hi ha, et poses les mans al cap, i després amb entresijos dels actors, els productors, entrevistes, imatges d'arxiu i tal. I té una atmosfera que... mica en mica va cobrant-se també una miqueta misteriosa i insana. I aquí està el punt xulo d'aquest documental.
Bé, doncs apuntem el títol,
no direm res més,
pels que no l'haguem vist. I també s'han premiat, a part de pel·lícules, s'han premiat curtmetratges. Tornem al jurat, el premi per part del jurat a millor curt està per Le Blizzard, que també s'ha endut el premi als millors efectes especials. Le Blizzard, la ventisca, que també vam poder veure aquí al Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Exacte, sí.
I que és una joia, tota ella.
És molt bo. Realment està tot... O sigui, la factura és molt bona, els actors estan genials, el ritme és molt bo, molt ben filmat.
El guió també té el
seu
puntet. El guió
és genial. Sí, tu guarda relació amb una altra pel·lícula del festival, no sé si es pot dir.
Sí, no?
Perquè també va com de bucles o algo, llavors...
Bucles i nazis.
I nazis. I clar, vull dir, misteriosament, jo sóc, tenim dues projeccions que més o menys van del mateix i no semblen res, realment. I això és una cosa sorprenent, perquè pots agafar la mateixa idea i vestir-la totalment...
Que a més són persones que no tenen cap mena de relació entre elles.
Exacte.
Perquè recordem que el director de Le Blizzard és Álvaro Rodríguez, que és andorrà. Vull dir que, clar, relació amb el director de Nazi Undead, ho dubto
sí,
molt,
no. No té relació amb Austràlia.
Una pel·lícula australiana...
No massa.
Vam poder parlar amb l'Álvaro Rodríguez i vam començar doncs, preguntant-li, per exemple, doncs, d'on va néixer aquest curt, que precisament neix d'una notícia, d'una imatge d'actualitat.
La famosa i trista foto del nen mort, no sé si Siri o d'on era, no? que a les costes de Grècia, que recordem tots que va sortir, tot va ser portada mundial, doncs em va impactar força i reflexionar una miqueta amb la desgràcia, em ve al cap als pares, no? què dur ha de ser haver de marxar al teu país per el conflicte que sigui, i que, a més, en el trajecte, a l'haver de prendre una decisió així de greu, a sobre tinguis una desgràcia així, no? I és una miqueta el que fa que comenci a escriure el projecte i l'englobo amb un context històric, que és, en el meu país, Andorra, hi ha una agenda bastant fosca que diu que, bueno, doncs que els hi passaven certes coses als refugiats que creuaven de França cap a Espanya durant la Segona Guerra Mundial.
O sigui, has materialitzat la llegenda o hi has posat el teu granet de sorra?
No,
és que no la coneixem més que res.
No, la llegenda és... Parla de que hi havia una figura que és els passadors, que continua existint tant avui a la frontera mexico-americana. M'imagino que hi ha gent que per diners o pel que sigui ajuda a passar a persones, no?, d'un costat a l'altre de la frontera, i m'imagino que tota l'entrada d'Europa pels immigrants o els refugiats que estan marxant de les guerres, com dient, àrabs, doncs també, no? I al final no deixa de ser una màfia actualment, i a l'època ja tenia normalment un refons econòmic o d'algun tipus d'interès, no? I llavors a Andorra hi ha la llegenda que diu que molta gent es va fer rica o va tindre certs privilegis ajudant a creuar, doncs, refugiats o venent-nos a la Gestapo o entre altres, i solia ser gent que feia contrabandisme. Prèviament ells coneixien rutes de muntanya alternatives. Doncs ho materialitzo, però també ho suavitzo. Ja, la llegenda és bastant més fosca, la veritat.
Per què has optat pel gènere fantàstic? Creus que explicar realitats com aquesta ajuda a poder-ho fer amb l'excusa del fantàstic, o fins i tot que pots donar-li una volta més a la història?
Jo crec que és conseqüent amb el que vull explicar. Jo crec que quan passa una cosa així és inevitable quedar-te atrapat en aquell problema, no? En aquell conflicte o en aquell trauma, o com se li vulgui dir. Llavors fa que el tema del bucle que utilitzen el curt, doncs entri ja més fàcilment en un gènere fantàstic que no en qualsevol altre gènere, no? I automàticament jo crec que és per conseqüència del que vols explicar.
Sembla que el rodatge, doncs, ha de ser complicat, no? Amb neu, amb les condicions que voleu demostrar que són dures. Això què va suposar a la pràctica? Quants dies vau estar rodant? Què és les coses que us heu trobat?
Doncs són 12 minuts, són 6 dies de rodatge, dos equips quasi, un perquè treballés de forma nocturna i un diurna, unes 15 hores de rodatge al dia, no?, aproximadament. Molta neu, començar el dia amb neu traient els vehicles, anar amb retard, que et nevi al base camp tot el dia, i quan acabis de rodar molt cansat haguis de tornar a treure neu de tot arreu, ficar cadenes amb vehicles de fora, evidentment, no? Vull dir, al final a Andorra no tenim indústria encara cinematogràfica, i la majoria de l'equip era espanyol, era català sobretot, i per tant els vehicles, doncs, llogats a baix i amb cadenes, i bueno, una bona aventura.
Rodar a Andorra i fins i tot, doncs, promocionar els muntatges audiovisuals que es fan a Andorra és més difícil que fer-ho des d'Espanya, des de Catalunya o des d'un altre país? Esteu en terra de ningú?
Estem totalment en terra de ningú. A poc a poc es va despertant una miqueta la necessitat, no? De, sobretot, jo crec que primer portar rodatges al país. És un país que viu del turisme i al final ens interessa poder-lo mostrar, no? I s'està treballant amb això. I crec que a part de mi i altres persones i altres empreses que estan portant rodatges, i jo que, pues mira, doncs d'alguna forma puc, en petita escala, però puc exportar el que podem fer allà també i als nostres paisatges, doncs bueno, esperem que no sigui d'aquí molts anys, però s'està treballant perquè això sigui una realitat d'aquí poc.
Amb aquest curt, precisament, teniu nominacions als Premis Méliès, també després te'n vas cap a Bilbao. Us sorprèn l'acollida que està tenint? Ja, no és el teu primer curt, ja havies fet altres coses, però no sé si amb l'Eblizard, doncs, és anar un pas més enllà.
Estem complint tots els somnis que teníem. Amb l'anterior curt sí que vam poder estrenar Sitges amb secció oficial, i va ser una gran sorpresa i un... i un gran regal, perquè fora de Sitges vam estar sí que en un parell de festivals grossos, de, sobretot de gènere, no? Però la resta doncs, en festivals pues, potser podem dir que més modestos o sense tanta trajectòria. I amb aquest, tots aquells objectius que teníem o que ens feien il·lusió, de moment els estem complint, no? Portem 4 nominacions de Medalles de Plata, vam poder estrenar Sitges com a estrena mundial, ens anem al Fan de Bilbao demà al matí i seguim així, no? No es faltarà que ens poguéssim emportar algun premi d'algun d'aquests, però sí, és un gran, gran, gran regal.
Este sitio me suena. ¿Es esto el pasado? No puede ser. ¿Estás viva?
Estem escoltant el tràiler del curt de Tu último día en la Tierra, que va guanyar el premi al millor guió per part del jurat. És l'última creació del Marc Martínez Jordán, que us en recordareu d'ell perquè és el director de Frame. També la seva òpera prima va triomfar molt, va ser un curtmetratge de Cara de Caballo, que sí, és espectacular. Exacte. I aquest és un to completament diferent.
Sí, tot i que repeteix fórmula en quant a veu en off i una mena de posar en escena com molt plàstica, però realment no s'assemblen... O sigui, la fórmula d'explicar la història és la mateixa que Cara de Caballo, però la història no s'assemblen res.
Clar, a mi el que em recorda és les màscares, no?
Sí,
que també
exacte,
són d'animals.
Exacte.
I el punt dramàtic de fons, no? Perquè hi ha com una pèrdua,
sí,
i tal.
Sí, els dos són com d'un humor molt negre, a més.
Però aquí, clar, aquí hi ha molt més humor que en les seves altres
sí,
obres.
Sí, Cara de Caballo era molt dramàtic i la situació era còmica, perquè, clar, un noi amb una cara de cavall, i a Tu último día en la Tierra... A la pròpia història ja té un punt còmic ella en si mateixa.
Vam riure
llavors,
molt.
Vam riure molt, sí, sí, sí.
Hem pogut parlar amb el Marc Martínez Jordán, que està molt satisfet d'aquests premis, que diu que no se'ls esperaven gens.
Estem molt il·lusionats i molt contents pels dos premis, i més content estic jo, que casualment sóc el director i el guionista del curtmetratge. I la veritat és que no ens esperàvem en absolut, bàsicament perquè en l'edició d'enguany del Sant Cugat Fantàstic hi havia pel·lícules i curtmetratges de moltíssim nivell, però mira, hem tingut, diguéssim, entre cometes, la fortuna de que el jurat ha valorat molt positivament la nostra feina i els ha agradat molt el nostre curtmetratge i, mira, sortim del festival amb dos premis i nosaltres la mar de contents i amb l'ego del tamany de l'Empire State Building ara mateix.
I vam parlar precisament amb ell d'aquesta sensació de que aquest producte és completament diferent als dos anteriors.
Tu último día en la Tierra jo crec que sorgeix una mica com a reacció natural de tot el procés que ha sigut Framed. Quan vam rodar Framed, la idea era crear una pel·lícula de terror comercial i tot i que no teníem molt de pressupost, sí que des del primer moment vam intentar portar una filosofia de producció el més convencional possible. I en el cas de Tu último día en la Tierra, doncs el procés ha sigut completament invers. És a dir, la filosofia de producció ha estat completament surrealista, perquè l'equip estava format per tres persones. Érem en Josep Riera, l'Àlex Maruny i jo. I hi havia moments en els quals la càmera estava gravant i tot l'equip estava actuant davant de càmera, no? I a nivell de, diguéssim, de curtmetratge, doncs és veritat que el curtmetratge no té uns patrons més convencionals a nivell visual i narratiu, sinó que és, diguéssim, una mica més experimental. Això ho hem fet perquè tal com hem vist en el Sant Cugat Fantàstic, que hem vist pel·lícules i curtmetratges de molt nivell i de molt bona factura, creiem que, sobretot quan no tens molt de pressupost, una bona eina per distingir-te en festivals és, diguéssim, la particularitat, no? I intentar com centrar-te més en crear una història original que no, diguéssim, en rodar-la amb molts mitjans. Llavors, aquest ha sigut una mica com el... diguéssim, la intenció i la idea que hi havia darrere d'aquest projecte.
Sincerament, jo estic contenta que hagi rebut aquests dos premis perquè ens va agradar moltíssim, el vam gaudir molt, aquest
sí,
curtmetratge.
Sí, i es va notar en el públic, o sigui, tot el públic vam disfrutar
sí.
Realment. Sí, realment hi va haver-hi aplaudiments bons, la gent reia quan havia... Vull dir, la gent va reaccionar molt bé amb tota la història.
Després veurem els títols premiats pel públic, però tenim un altre curt premiat, en aquest cas per la crítica. El millor curt ha estat Cariño, que és el mateix director que Behind. Tu l'has vist, Marc?
Sí, i està molt ben fet. realment. A més, és el mateix director de Behind i mateixa protagonista, que és la Macarena Gómez, que és una actriu que és, sempre m'ha agradat que una actriu tan famosa dintre de l'escena espanyola participi en tants curtmetratges i de gènere. Sempre és una cosa que...
I a més, moltes bastant... vegades, per no dir totes, no estàs fent-ho a canvi d'una remuneració.
No, normalment els curts, exacte, són més per amor a l'art,
sí,
que res, vull dir que no,
promoció,
felicitats.
Promoció, no, personal.
Sí, sí, i el curt està molt bé perquè està, dit ràpidament, sense fer spoilers, és una parella que es muda a un nou edifici i veiem tot el curtmetratge a través de la veïna del davant, que és una senyora gran, en la que, bueno, tot sembla indicar que la parella, pues, ell maltracta a ella. Mm-hmm. I hi ha tota una història a partir d'aquí, però ja...
No podem explicar més,
exacte,
perquè els curts, si expliques més, te'ls carregues.
A partir d'aquí ja s'ha de mirar.
Pel que fa al premi del públic, que era, jo diria que no em sorprèn, millor pel·lícula per Gosland...
Sí, realment, Gosland és un peliculón, i estic molt content de per fi haver-la pogut veure.
Jo l'he vist per segon cop.
Perquè, clar, jo la vaig voler veure a Torremolins i no vaig poder anar perquè vaig agafar febre, i no, realment Gosland és espectacular, tot. O sigui, el guió, la direcció, la fotografia, les actrius, qualsevol gir de guió que hi ha t'agafa totalment desprevingut.
És brutal.
És increïble. Les escenes estan rodades, vull dir que et fa estar molt incòmode veient la pel·lícula. Vull dir, realment acabes desitjant que s'acabi perquè no pots més de dir, és que, per favor, talla. O sigui, pausa-ho. No puc.
Jo vaig marxar, que tenia la sensació que m'agafava un atac de cor el primer cop que la vaig veure. El segon ho vaig portar una mica millor. I em vaig dedicar a observar les vostres reaccions.
Sí, sí, això me'n recordo que...
Els dos marcs del Quimèric, jo era plena. A veure què diuen...
Sí, t'anaves girant, aviam, que ara ve el momental,
ara bé,
no?
Ara bé.
I sí, ens agafàvem fort a la cadira, eh? Realment és molt impressionant.
I l'altre premi de...
Hem de recordar que és el director de Màrtirs.
Home...
Vull dir, a partir d'aquí...
Ja té prestigi.
Exacte.
L'altre premi del públic ha estat per l'Escarbat al final del carrer com a millor curt. No sé si l'has arribat a veure.
Sí, el vaig veure i em va agradar moltíssim, també. És molt divertit i tracta sobre una mena de València com molt fosca, molt... No fosca de llum, perquè realment tot el curt és superlluminós, però sobre la gent, la doble moral de la gent, i és sobre una noia que té unes visions i endevina qui morirà i quan. Llavors, comença el curt, que li diu amb un tu moriràs d'aquí 7 dies, i llavors el poble celebra una festa en honor del que s'ha de morir. I llavors és tot una crítica realment brutal de... Sí, clar, s'ha de morir aquest home, però és tot molt happy, però, clar, és... realment és molt divertit.
I descol·loca, no?
I descol·loca molt, perquè tracta el tema de la mort d'una forma molt original.
Més enllà dels premis, del palmarès, que és com el que és obligat de parlar, també hem vist altres curts que valen molt la pena, com per exemple Vaca.
Sí, Vaca, que està tret d'un monòleg que va fer la pròpia Marta Ballarri.
Sí, ens ho explicarà ara a l'entrevista.
Vale, perdó, he fet spoiler, perdó. Però sí, el curtmetratge està molt bé. De fet, va ser el curt que va obrir el festival.
Sí.
La van
sí.
fer just abans de Nazi and Dead. El curt va ser bastant més assequible que la pel·lícula, podríem dir.
Mm-hmm. Tampoc era difícil.
Però hem de dir
no,
que...
Exacte,
que
però està molt bé.
Costa d'ubicar en el gènere, trobo.
Sí, 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 perquè no acabes de saber... Sí, podríem dir que és terror, però no terror en el sentit estricte.
No sé, jo trobo més com realisme màgic, però tampoc...
Sí, té un punt màgic, no. però és terror a tenir una vida que no t'agrada.
Sí.
Podríem dir, no? És un terror com molt costumbrista, que abans deies,
molt
això
universal.
Pot existir? Doncs mira, en Vaca podríem dir que és terror costumbrista. I sota una vaca.
Terror a tenir una feina de merda.
Exacte, algo així.
Quina por.
Algo així, exacte. I a més a més, sota una vaca, que és realment estel·lar. I el Pepo Blasco, que és l'altre personatge, l'altre actor del curtmetratge, que no diu res, i és quasi és el personatge més expressiu dels tres, i no diu res en tot el curtmetratge.
Sí,
és espectacular
té mèrit,
com ho fa.
Doncs vam poder entrevistar la Marta Ballarri just a la sortida d'aquesta projecció i vam començar a preguntar-li perquè ens expliqués això que ens comentaves, de que aquest curt, la idea del curt surt d'un monòleg.
Va néixer fa 6 anys en un taller de l'obrador de la Sala Beckett, on el Marc Guevara, que és l'autor de la peça original, i jo vam ser units pel Nil Labut, que és el dramaturg americà. Era un taller en el que els actors es trobaven amb un dramaturg i feien una peça. El Marc em va venir aquesta història i em va fascinar, i la veritat és que el monòleg com a tal va funcionar molt bé. Van passar els anys I jo, que sempre he escrit, que sempre he tingut el neguit i el gust d'escriure històries, vaig començar a escriure els meus propis curtmetratges, el vaig dirigir, bé, així va anar, i de cop i volta hi havia Vaca allà darrere i vaig dir, ostres, Vaca, li hem de donar aquesta oportunitat de ser una història que arribi a més gent, perquè era una història que calia ser comunicada, no? Jo crec que és una història que cal transmetre, perquè explica moltes coses i convida a reflexionar. I així va ser com vaig parlar amb el Marc i li vaig dir, escolta, ho provo, i em va dir, genial, fes-ho. Vaig escriure una adaptació cinematogràfica i aquí va començar tot.
I com ha estat per tu fer d'actriu i alhora dirigir, i a més quan una de les actrius és una vaca?
Sí, no, en aquest cas jo venia amb l'avantatge d'haver-ho treballat com a actriu a l'escenari, aleshores el personatge ja el tenia molt entès, la història, o sigui, ja hi havia com un treball previ que em va ajudar en tota aquesta part més de treball d'interpretació, tot i que és diferent, no? I després la peça clau per actuar, estar davant i darrere la càmera, és un, portar els deures molt fets a casa, o sigui, haver preparat molt el treball abans amb l'equip de càmera, no? Amb el director de fotografia, amb l'ajudant de direcció, amb producció, amb tots els departaments, tenir-ho tot molt parlat amb l'altre actor. I un cop allà, ser molt conscient que estàs dins de fora, tu i tot el teu equip. No? Aleshores hi havia molt respecte amb això, molta escolta, molta bona comunió, em van ajudar molt des del principi i ens vam entendre molt bé. La veritat és que va ser una experiència gratificant en aquest sentit.
Però no deu ser fàcil treballar amb un animal, no? I a més quan has de rodar un curt, que són hores, que són repeticions, no?
No, de fet, l'amo de la vaca, no? El Quim ens deia, en el moment en què ella decideixi seure, ja podeu tenir un pla de rodatge preparat, que aquí no l'aixeca ni Déu. I la veritat és que no ho va fer, o sigui, jo crec que una cosa que ella va percebre, perquè els animals són molt perceptius, va ser que hi havia bon ambient en el rodatge. I quan hi ha bon ambient als llocs, les coses flueixen. I ella en va ser una prova, no?
També hi ha imatges potser una mica crues, no? Que és el dia a dia d'un escorxador, perquè a més és un escorxador real, ens explicaves com és rodar amb un escorxador, amb gent que està treballant d'una feina doncs, que potser és ingrata, no? De portes en fora.
Jo crec que això és un judici de valor que fem nosaltres, potser perquè desconeixem el món, no? Però realment ells són molt professionals de la seva feina, ells eren molt conscients que nosaltres anàvem allà a rodar aquest projecte, ens van obrir les portes, van ser molt amables i tothom estava molt pendent, o sigui que realment ens vam sentir acollits, no va ser gens d'intromissió, no? Sinó que realment estava tot i paràvem quan havíem de parar o quan en algun moment, ara no podeu rodar perquè anem a fer no sé què, doncs nosaltres paràvem, o sigui, era tot molt, no era entro i m'hi poso, sinó tot molt parlat i tot molt al seu ritme, no? Un equip molt reduït allà dintre, tots equipats amb proteccions higièniques, o sigui, tot molt, molt cuidat. Sí, sí.
L'adaptació que has fet, podríem dir que és molt fidel al que és el monòleg. Això ha costat a l'hora de dissenyar doncs, com ha de quedar el curt finalment? O sigui, de dir què poso, què trec, perquè la història tingui sentit visualment també.
El muntatge va ser una peça molt, molt, molt clau en aquest curtmetratge, perquè hi havia molt material, molt interessant, una manera de narrar la història particular, i això ens obligava a que, bé, que el muntatge anés molt a favor d'aquesta història. I aquí vam jugar amb una peça fantàstica, que és el Domi Parra, que és el muntador, que va tenir la sensibilitat de connectar amb la història, amb mi, amb el punt de partida, que era aquest text original, i vam aconseguir doncs, explicar-la de tal manera que tot fos natural, no? Tenint en compte aquest hàndicap o aquest avantatge, depèn de com tu vulguis mirar, de que partíem d'una cosa tan concreta com era un monòleg teatral.
I ja per últim, us ha sorprès que Vaca estigui seleccionat i que s'hagi pogut veure en un festival de cinema fantàstic?
Una mica sí. El primer moment va ser com, ostres, i després vaig entendre el Joan Ramon i vaig dir, m'agrada molt que faci aquesta aposta i que convidi també el públic d'un festival de gènere, de terror i de cinema fantàstic, a que entrin a la dimensió del que podria ser una fàbula i molt satisfets.
Es veu diferent el curs si es veu en un festival de fantàstic o en un festival doncs, d'un altre gènere? Vull dir, la lectura que fem els espectadors avui és una altra?
T'he de dir que ara hem fet una petita intercanvi de preguntes i respostes i han estat preguntes molt, molt acurades i ben direccionades, o sigui que la lectura ha estat impecable.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
doncs no podem parlar de més pel·lícules, perquè si no se'ns tira el temps del damunt hi ha moltes Vaja. Altres coses a parlar. No sé, alguna recomanació, algun títol així ràpid que vulguis llançar a l'aire perquè l'audiència se l'apunti?
Doncs dos ràpidament. Una que seria Canaris, que també era òpera prima, que sí. va venir el director, que el director era supersimpàtic.
Un encant de persona, eh?
Sí, realment. La pel·lícula també potser barreja també massa gèneres, però té un punt d'inici molt xulo i està... En realitat és que a mi em va agradar la pel·lícula. I l'altra és la participació d'animació que hi havia, que la van fer dissabte a primera hora, a les 4 de la tarda, que es deia Oco i los fantasmas. És una pel·lícula familiar, de fet és una nena que fa amiga d'uns fantasmes que estan en un hostal, vull dir que de por no fa. Però està molt bé, té un punt, no direm que és Studio Ghibli, però es deixa veure molt bé, té el punt just de drama, comèdia, lliçó de maduració de cara a la vida. Està molt bé, em va agradar molt.
A tothom li va agradar bastant, eh? Sí. Així intercanviar sí, opinions.
A més, ningú sabia quina era. O sigui, més o menys, no, els que ens agrada l'animació, més o menys estem enterats. Aquesta era, quina pel·li és? I no, va ser una gran sorpresa.
Doncs una pena no poder parlar de més pel·lícules, però és que també hem de parlar de xerrades, perquè Exacte. Aquest any les xerrades, jo ho he de dir que cada any les segueixo, per mi aquest any s'han superat.
Sí, hi havia molt bon nivell.
Sí, molta qualitat en els temes, en els ponents, en la manera com estaven pensades i organitzades, la veritat, un 10. I per sort li dedicarem temps al programa, encara que sigui en detriment de les pel·lícules. Entre aquestes n'hi havia una de l'evolució dels zombis en el cinema. Molts pensem que la primera pel·lícula d'aquest subgènere és La noche de los muertos vivientes, de George Romero, que és de l'any 68, però es veu que abans ja existia aquesta figura i que després doncs, ha anat evolucionant, això sí que ho sabem. N'hem parlat amb el Jaume Bordoi, que és el responsable d'aquesta xerrada i que molts coneixem perquè està a l'organització de la Marató de Cotxeres de Sants.
Si fem un viatge l'any 1930 als Estats Units, ens trobàvem en la Universal i los famosos monstruos de la Universal. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el hombre invisible. Entonces, de vez en cuando, algunos de estos monstruos pues, crean lo que se llaman los muertos vivientes, los zombies, que los resucitan por temas de vudú o cosas raras y tal y esto. Y queda como un subgénero que luego resalté que igual existen 150 películas de zombies hasta que llegamos a la obra maestra de Romero. Pero es como un subgénero que se utiliza mucho en las salas B. Y son lo que contaba antes. Quizás así no sea ridículas, pero son personas que andan, que les conducen el cerebro y a lo mejor cogen y te estrangulan, te dejan en el suelo y se van. Y claro, hasta que no llegan en el 68 Romero, el zombie no es tomado en serio. Es como, no sé, como soldados de una película de terror.
I què és el que aporta la pel·li de Romero? Perquè has comentat que hi ha dos elements que la diferencien de totes les altres, no?
En primer, és el canibalisme. Habíamos oído hablar del canibalismo, digamos, muy por encima, pero estamos hablando de los años 40, 50, 60, y sobre todo el aspecto de Tarzán de Johnny Weissmuller, que de repente se perdía alguien y decía, cuidado, la tribu de los Batusi la han cogido, se la van a comer y no sé qué, y Tarzán... Tranquilo, Tarzán a hablar con Batusi y rescatar, ya está. Era lo que conocíamos de tal. Y Romero lo que hace es que el zombi suyo llega, te muerde, te arranca la piel, te mata y te come. Y luego llegan los otros amigos, la horda de zombis y hacen lo mismo. Ese es el primer punto que cambia el género. Y el segundo, digamos que es el contagio por un mordisco que hace que, por ejemplo, el cine de terror de la Universal eran monstruos. Ibas a un sitio, la momia vivía en Egipto, Frankenstein en su castillo, Drácula en su castillo y tal. Y aquí, sin embargo, es que por un mordisco, la persona que más quieres se puede transformar en un caníbal y en un zombie y atacarte. Y eso es lo que hace ese cambio y digamos que pone en jaque mate el cine. Estamos hablando del año 68, que está La semilla del diablo y esta película. No existe el género aún.
Llavors també ens ha sorprès que comentaves que arran de la pel·lícula de Romero també surten noms importants en el gènere de zombis aquí a Espanya.
Evidentemente Amando de Osorio, año 71, Jorge Grau, año 74, digamos que son los primeros y aquí en España pues sigue una época dorada y tal, digamos que son los dos más, pero sí, a raíz del Spaghetti Zombie en Italia hay muchos otros directores españoles que aprovechan y tal. Pero sí, y casi te acabaría cerrando diciéndote, pues hasta el Llamaba a la Gloria de Paco Plaza con su rec, que es una película de zombies, que son infectados y tal. Quizás haya 15, 20 películas en España del género de los zombies, aunque me quedaría con los dos primeros que te he dicho, La noche del terror ciego y No profanar el sueño de los muertos, que son dos películas de zombies.
Després, als anys 80, els zombis també pateixen, podríem dir, els efectes del look, no?, de l'època. Això es nota a les pel·lícules que es fan aquells anys?
Mira, m'encanta esta pregunta. Estamos viviendo ahora una sobredosis de qué guay serán los 80 y tal. Y la verdad es que aburre, porque a mí me tocó vivirlos, ¿no? Y tú ibas al cine a ver Regreso al Futuro, los cazafantasmas, y ya está, las veías y punto. Ahora, ¡guau!, tienes que tener una camiseta, tienes que tener el libro y tal y eso. Estas que te acabo de decir, curiosamente, sobreviven, porque son muy buenas. Pero se hizo mucha carroña, mucha basura, muy rollo peinados Madonna, peinados de gomina, hombreras y todo esto. Evidentemente, pues era una moda. Y ahora, claro, existe el cine con esas películas, como es la famosa Regreso de los Muertos Vivientes, que es el claro ejemplo de que te crea comedia porque parece el vídeo de Michael Jackson. El vídeo de Michael Jackson van con hombreras, con gomina, con el pelo rizado y cosas raras. Simplemente era esto lo que quería opinar.
Els 80 li van fer mal al cine de zombis, almenys en l'estètica, però després una pel·lícula que, segons comentaves, va perjudicar moltíssim el gènere va ser Brain Dead, no? Per què? Per què defenses que això va perjudicar-ho?
A ver, Brain Dead, si hiciéramos las 10 mejores películas de terror, digamos, de zombies, tiene que estar. Y es una gran película. Pero la gente que desconocía el género se tomó el zombie como películas de Jerry Lewis, divertidas, en donde el zombie, jaja, le cortas el brazo, la gente se ríe, empieza a sangrar, a lo mejor hay una mujer anciana y le mojan de sangre, la gente se ríe. Entonces, se lleva un género que yo siempre encontré terrorífico desde los principios, cuando decía que veías una hija que mataba a su madre y cosas así. Entonces, se lo lleva a un sitio de risa. Es una grandísima película, pero hace daño a los que ven esta película y luego se ponen a hacer... se crea un subgénero dentro ya del propio subgénero del zombie. Porque también esta película ya llega en un momento que, digamos, el cine zombie serie está muerto. Pero sí le ha hecho daño, pero es una buena película. Es que hay películas que hacen daño y son buenas películas.
Y después el género... per sort, remunta a partir del 2002 amb Resident Evil.
Será, digamos, la última época dorada y tal, entonces nacen zombies nuevos y tal, pero quizás la que hace un poco de cambio, evidentemente, Resident Evil sí comercialmente, pero es 28 días después de Nibok, que es una película inglesa, donde crean lo que se llamarán los infectados. Y son zombies que ya han cambiado, o sea, corren, la infección tarda 25 segundos y se crea pues un nuevo subgénero que durará, pues... 10 años más, hasta que luego también volverá a desaparecer.
I després ja tenim l'aparició del còmic i després, posteriorment, de la sèrie de Walking Dead, que encara es manté com una sèrie de zombis per excel·lència, encara està en antena.
Yo me considero el fan número uno del mundo de esta serie y no veo series, solo veo esta serie. Pero digamos que he tenido la suerte, la gracia de poder ver todas las películas de zombis. Y ha cogido lo mejor y lo peor de cada una. Y los ha fusionado y así llevan pues 9 años. Ahora van a rodar la décima temporada y tal. Y yo creo ahora mismo que lo único que nos queda. Que dentro de 10 o 15 años salga alguien con una idea nueva. Y haga algo nuevo. Ojalá. Porque como he ido contando antes en el pase, pues se ve que cada 10 años va habiendo un cambio. Ahora... no sé, tiene que ser, es que esta serie lo ha puesto todo, ha puesto toda la carne en el asador. Ahora mismo estamos en la temporada 9, que ha funcionado muy bien y ya está. Es que no sé qué decir de más, quiero decir.
Ara mateix a Netflix estan apareguent algunes sèries, per exemple Black Summer, em sembla que es diu, que també és zombis, però hi afegim el factor velocitat, el factor doncs, més estrès, també ve d'un còmic. No sé si això creus que pot ajudar a portar alguna cosa o és una cosa més, com comentàvem, de Resident Evil, d'influència de videojocs i tot això.
A ver, tú montas una heladería en una calle y funciona, pues va a haber 3 o 4 que van a querer montar otra heladería en la calle. Y al final, ¿qué pasa? Que desaparecen las 4, porque todo el mundo vende helado. Hay gente que ha visto que la serie funciona. Entonces vamos a buscar... otros cómics, vamos a buscar otros videojuegos de zombies, vamos a buscarlo y tal. Pero ya está quemada la idea. O sea, yo no quiero que acabe nunca Walking Dead, pero Walking Dead puede acabar el año que viene y acabará por la puerta grande y se acabó. El género zombie necesita un descanso. No hay nada que aporte. Estas series nunca pasan de la primera temporada. Ves 2 capítulos y al segundo te das cuenta que dices, vale, sí, ya lo he visto, vale, y sí, hay un personaje gracioso, pero es que ya lo he visto. Lo vi en el 78 y lo vi en el 85. Quiero decir, no hay... Tiene que parar. Que siga Walking Dead, yo en el cómic voy 3 o 4 años adelantado, sé lo que va a ocurrir más adelante, pero no hay más. O sea, que sigan haciendo... Como no me hagas, hablando claro, porque existe un cómic, como ya no me hagas un Marvel zombie que existe, donde está Spider-Man zombie, Thor zombie, sí, sí, existe, y es de los más vendidos en USA. Si ya no es eso, no necesita un descanso y punto.
I de zombis passem a parlar de robots, concretament robots que venen de l'espai, perquè el professor Jordi Ojeda, que acaba de publicar el llibre Robots de Cine de Maria Alita, ens va fer un recull dels robots del cinema des dels seus inicis fins a l'actualitat. En aquest cas, la xerrada va consistir en una adaptació del seu llibre per incloure només, deixeu-m'ho dir entre cometes perquè n'hi ha moltíssims, els robots alienígenes. I em van sortir un bon grapat. Hem pogut parlar amb ell, amb el Jordi Ojeda, i el primer que li hem preguntat és com ha estat el procés d'escriptura del llibre que li ha costat 8 anys de feina.
Doncs es fa a poc a poc. De fet, en aquests 8 anys, en realitat, l'origen sorgeix d'una exposició i en aquests 8 anys n'he fet 6 exposicions. Llavors, clar, quan comences a investigar per fer aquestes exposicions, vas descobrint temes, motius, dubtes i vas construint el discurs a poc a poc. Llavors vaig pensar, potser fa això un parell d'anys, que la ficció estava canviant sense donar-nos compte i la robòtica i la intel·ligència artificial estava envaint totes les pel·lícules i totes les sèries. I vaig pensar que era un bon moment de seure, escriure i contextualitzar tot aquest coneixement i tota aquesta expertesa sobre la robòtica i la intel·ligència artificial, perquè jo tinc la teoria de que hi haurà un boom en els propers anys que ens farà molt difícil, diguem-ne, fer un discurs coherent, perquè tot, hi haurà influències per tot arreu, i de fet ja m'està passant, diguem-ne. He estat pràcticament un any escrivint el llibre i en aquest any que he vist menys pel·lícules i menys sèries ja m'he perdut, diguem-ne, he perdut doncs, sèries robòtiques i pel·lícules robòtiques i realment s'està complint allò que jo havia pensat que passaria.
Pel que expliques, també la sensació que molta gent tenim és que la robòtica és algo molt actual, que ho tenim en el dia a dia, que cada cop forma part més del nostre dia a dia, però ens sorprenies dient que els robots ja apareixen en pel·lícules dels anys 50 i no poques, no?
Correcte. De fet, la primera aparició és de l'any 27, en una pel·lícula alemana, que és Metrópolis. Hi ha una altra pel·lícula als anys 30 també que apareixen robots, i a partir dels anys 50 hi ha moltes pel·lícules on hi ha robots que són l'exèrcit dels alienígenes que volen envair la Terra. I pràcticament surten esporàdicament en pel·lícules sense ficció pràcticament fins a la Guerra de Galàxies, que crea després un boom de pel·lícules que li diuen les altres Guerres de les Galàxies i que en totes pràcticament apareixen sempre robots, no? Llavors el que genera tota aquesta robòtica, especialment dels anys 80, per exemple amb el Terminator, és un punt d'inflexió perquè el protagonista ja és directament el robot. El que provoca és una distància molt gran entre la robòtica que veiem a la pantalla i la robòtica de veritat, la científica, la que veiem a la indústria i a la universitat, que fa que avui en dia inclús hi ha molta gent que diu: ostres, jo estic celebrant que un robot és capaç de pujar una escala, i hi ha gent que diu: hòstia, això és una tonteria, no? Però hem d'estar alerta perquè realment la nostra vida quotidiana s'està omplint sense donar-nos compte d'intel·ligència artificial, de robòtica, que serà molt habitual en molt pocs anys.
A la literatura, sobretot de ciència-ficció, quan es parla de robots, sobretot es parla dels robots que hem creat els homes al nostre servei i que després doncs, sovint es rebel·len o tenen les seves preferències i això porta problemes, però avui ens volies parlar de robots que venen de l'espai i fins i tot has fet unes categories, no? Vull dir que n'hi ha més dels que tenim en l'imaginari col·lectiu, no? Si no ens parem a pensar.
Bueno, clar, perquè amb la imaginació podem fer, per exemple, que hi hagi una raça que sigui d'intel·ligència artificial, no? Com, per exemple, els mateixos Transformers, que tots coneixem de les joguines, de les sèries d'animació i de les pel·lícules d'imatge real, o, per exemple, hi ha una sèrie molt nova que es diu The Orville, que esdevé en un univers similar al de Star Trek, on hi ha un planeta d'éssers que són d'intel·ligència artificial que envien una mena d'ambaixador per veure com són els humans, no? Doncs, clar, estem molt acostumats a pensar que totes les races s'estructuren a partir del carboni, i el carboni és un àtom que permet construir molècules complexes amb altres àtoms, i crear vida i que no ens donem compte que el millor doncs, podria ser que hi hagués vida d'intel·ligència artificial. Hi ha diverses pel·lícules que ho demostren així, no? Com una pel·lícula que es diu Virus, per exemple, on arriba una intel·ligència artificial a través de les ones, arriba amb un vaixell i intenta adquirir vida convertint els cadàvers de la tripulació en una mena de zombis que li serveixen d'exèrcit físicament. No? Doncs aquesta possibilitat de que hi hagin no només un exèrcit de robots creats per extraterrestres, sinó que a més els propis extraterrestres siguin robots, és una idea molt interessant.
Clar, parlem també de robots que venen a envair, no? Robots invasius, però també n'hi ha d'altres, no? Almenys apareixen d'altres a les pel·lícules.
Sí, per exemple, el que nosaltres diem els robots socials, com el paradigma, per exemple, seria l'R2-D2 i el C3PO, que serien també robots de l'espai, i que els diem robots socials perquè estan dissenyats per interactuar amb humans, no? I per tant, ells han de, en el cas, per exemple, del C3PO, que és un robot diplomàtic, han d'estar dissenyats doncs, per poder entendre les emocions humanes, per poder entendre també una conversa i què vol dir doncs, coses tan complexes des d'un punt de vista d'intel·ligència artificial com és, per un científic vull dir, com és modelitzar la ironia, el sarcasme, l'emoció, l'humor, tot això és molt difícil de fer, físicament, diguem-ne, per un científic. Doncs clar, aquests robots socials demostren en aquestes intervencions de les pel·lícules, en aquest cas, per exemple, quan es barallen i s'estimen a l'R2-D2 i al C3PO, el que estan demostrant és una habilitat de ser el que se'n diu avui en dia un robot col·laboratiu. Col·laboratiu perquè pot col·laborar amb les persones sense fer-li mal.
Ja per últim començaves explicant que creus que arribarà a haver una... Doncs que els robots estaran molt, molt més presents en el nostre dia a dia. Hem d'entendre com a robots també les intel·ligències artificials? Les posaries a la mateixa categoria? I si és que sí, no sé si HER també seria un robot.
Bueno, la resposta adequada amb aquesta pregunta seria te'ls deixi el llibre, però... Però contestaré dient que sí, evidentment, HERT és... De fet, en el llibre parlo de diversos tipus de criatures artificials, que pot ser la inorgànica, el Pinocho també en parlem del mite de la criatura artificial, parlo de la biològica i també dic que el primer robot podria ser el Frankenstein de la ficció, però també hi ha el robot virtual o el robot de la realitat augmentada. Llavors, la pel·lícula HERT, quan el protagonista s'enamora d'una intel·ligència artificial, d'un sistema operatiu, doncs aquest és un cas paradigmàtic també molt, molt interessant. O, per exemple, l'última pel·lícula de Blade Runner, on el protagonista té com a companya el que se'n diu una realitat augmentada, que és una intel·ligència artificial, que tu l'estàs veient i fins que ell no passa a través d'ella no et dones compte de que en realitat no existeix aquesta parella, que en realitat és un programa informàtic que per un sistema de realitat augmentada la pots veure en 3D, i pot acompanyar-lo amb el cotxe, però en realitat no existeix físicament.
I una altra de les xerrades d'aquesta cinquena edició del Sant Cugat Fantàstic va ser Com conquerir la galàxia, de la mà de Xavier Luri, professor titular del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. Ens va donar un munt de dades, fórmules i també reflexions, però el més interessant és la gran quantitat d'elements que caldria tenir en compte en cas que tinguéssim decidit conquerir la galàxia. Ens ho va explicar així de bé.
En primer lloc, tenint en compte que la velocitat que puguem aconseguir és crítica. És a dir, pel que sabem, ara la velocitat de la llum és un límit. Això no vol dir que no puguem conquerir la galàxia, però que si podem conquerir la galàxia amb un límit que és la velocitat de la llum, haurà de ser molt a poc, ens costarà potser centenars de milers o milions d'anys. Si, però, per contra, hi hagués alguna escapatòria i poguéssim superar la velocitat de la llum, ho tindríem més fàcil, tot seria més ràpid, però és igual, la galàxia és enorme, és molt gran. Els temps típics d'un imperi galàctic de la conquesta de la galàxia no es mesurarien en unitats de temps de vida humana, sinó de generacions o de moltes generacions. El problema bàsic és que la galàxia és tan gran, les distàncies són tan grans que s'escapen a l'escala humana, de manera que un imperi galàctic seria una cosa molt diferent del que pot ser un imperi terrestre.
Per anar a conquerir hem de saber si hi ha planetes o no que conquerir, no? O sigui, que puguem viure allà i que tinguin vida. Parlaves que hi ha molts més planetes del que se sabia fa només 20 anys o 30 anys, però que el tema vida encara estem una mica enrere, no?
Sí, fins al 1995, suposàvem, només suposàvem que hi havia planetes entorn d'altres estrelles, perquè pensàvem que el sistema solar no tenia per què ser únic. Però des d'aleshores hem descobert moltíssims planetes extrasolars, actualment de l'ordre de 4.000, de manera que pensem que la majoria de les estrelles de la galàxia tenen planetes. Llavors hi ha milers de milions de planetes a la nostra galàxia. D'aquests, una fracció relativament gran poden tenir condicions per la vida, però el que no sabem és que si encara que hi hagi condicions per la vida, es desenvolupa o no es desenvolupa. L'únic exemple de vida que coneixem en tota la galàxia som nosaltres, la Terra. I no sabem si som l'excepció o som la norma. Si poguessin descobrir vida a altres llocs, podríem dir una mica més, però de moment només podem especular.
De moment, parlant amb tu, veiem que hi ha com... És com un gran joc de i sí, amb 50 branques, no? Si anem a l'última branca, suposem que hi ha vida intel·ligent més enllà de la Terra, a quines hipòtesis tenim per la qual encara no les coneixem o encara no hem contactat?
La vida intel·ligent és encara més difícil, perquè també només coneixem un exemple, que som nosaltres, i no sabem si som la norma o l'excepció de nou. Però bueno, el cas és que de moment no hem detectat vida intel·ligent, no hem detectat ni senyals de ràdio ni altres indicis que ens fagin pensar que hi ha vida intel·ligent a altres planetes. Això podria ser moltes coses, que realment no n'hi hagi, que siguem únics per diversos motius, que hi hagi condicions que fan molt difícil el desenvolupament i que duri la vida intel·ligent, o que hi hagi vida intel·ligent però que estigui molt callada perquè la galàxia sigui un entorn molt hostil on les civilitzacions aniquilen unes altres de manera que només sobreviu si estàs callat i per cert no estem sentint ningú perquè estem tots callats, o bé perquè està tothom tan més avançat que nosaltres que estan per allà fora però som incapaços d'entendre què estan fent o de detectar el que estiguin fent. No ho sabem, tot això és especulació. Però bueno, almenys és una especulació única.
També l'especulació de que hagin arribat i no ho sapiguem, no?
Bueno, aquesta ja és l'última especulació, la gran conxorxa, les teories de la conspiració, de que hi hagin arribat, de que hi hagi ovnis, que hi hagi monolits o que hi hagi altres indicis i que ens ho estiguin amagant. Però bueno, això és la hipòtesi menys científica i més pel·liculera, diguéssim.
El que està clar és que la ciència aquestes preguntes se les ha fet i fins i tot vèiem que hi ha fórmules matemàtiques i teoremes sobre aquest tema, no?
Sí, sí, de fet, la cerca de vida extraterrestre i la cerca de vida intel·ligent extraterrestre són branques relativament petites, perquè encara no hi ha massa material, però branques de la ciència. La exobiologia, avui en dia, és una branca que combina l'astrofísica i la biologia per pensar com pot ser vida extraterrestre. I hi ha un institut, l'Institut SETI, que està buscant activament vida extraterrestre intel·ligent, intentant detectar senyals de ràdio o senyals òptiques de possibles civilitzacions. O sigui que sí, és part de la ciència.
Es pot considerar una moda també en l'àmbit científic? Creus que hi haurà algun moment que, per exemple, el SETI, no, digui, mira, portem X anys i ja no hem trobat res, no creiem que trobem res, o sempre hi haurà, la humanitat sempre tindrà aquest dubte?
Home, jo crec que això perdurarà, perquè, de fet, les especulacions sobre vida fora de la Terra no són ni tan sols recents. Les de les primeres pel·lícules que va fer George Méliès, ja era especular sobre possible vida a la Lluna. I molt abans, els pensadors han especulat sobre la possibilitat d'existència d'altres mons i de vida en altres mons. Jo crec que és una preocupació innata i que perdurarà. I els programes científics de les properes dècades, uns quants, per exemple, programes espacials, inclouen observatoris espacials, no ja per detectar planetes, sinó per analitzar les seves atmosferes buscant indicis de vida. O sigui, jo crec que això seguirà. I el programa SETI, doncs jo crec que potser amb financiació relativament limitada, però durarà. És una cosa que ens interessa a tots.
Doncs això és el que ha donat de si aquest festival de Sant Cugat. Déu-n'hi-do, entre pel·lícules, xerrades, bastant completet, no?
Home, sí, van ser 4 dies realment a tope. Sí, sí, jo vaig estar els 4 dies i van ser intensos.
Amb ganes de la sisena, no?
Sí, realment sí, 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 ja estic comptant dies, jo. Vull dir, ja hem començat ruta i no, Sant Cugat...
Doncs no comptis tant, perquè com que no sabem a quines dates es farà,
ja,
si
veritat.
Tornarà a les dates originals del juny o a les més originals del juliol...
Ah, això és veritat, clar.
Ja veurem.
Sí, perquè aquest any ja van avançar-lo, per tant, ara és una incògnita.
Per tant, toca anar a l'abril.
Mentre no sigui el març, que coincideix amb el de Sabadell. Doncs res, gràcies Marc per tornar a passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem la setmana que ve amb molts més continguts. Adéu-siau.